va pujar moltíssim, precisament quan va apostar per l'acollir, va dir, no, Europa ha d'acollir. I aquí va haver-hi una revolta de part de la població que els deia, això no és el nostre problema. O sigui, pensem que no és només la comunitat internacional, sinó que també dintre de les comunitats nacionals es va produir un debat i hi havia bona part, sobretot l'extrema dreta i alguna part de la dreta, que es negava amb aquesta solidaritat.
El que passa és que amb el tema, tens raó, però jo crec que amb els sirians hi va haver potser menys debat que, per exemple, amb altres conflictes o la immigració aquesta que puja des del món africà, no? I els alemanys aquí van ser molt egoistes, en el sentit ampli del terme, perquè Alemanya, com també passa a Espanya, però Alemanya el tema econòmic i el tema de la producció ho tenen molt, molt interioritzat, i necessitaven mà d'obra i mà d'obra qualificada. I els hi arribava des de Síria gent molt qualificada, gent jove, preparada, i aquí jo crec que ho van, sobretot els partits que no són d'extrema dreta, van comprendre molt clarament que aquests ciutadans els podrien ajudar a resoldre en part, en una petita part, aquest problema endèmic que té la vella Europa, no? La vella en ve baixa, que s'envelleix també en ve baixa, a marxes forçades. I ara aquests sirians que ara han fet vida i s'han establert, perquè porten molts anys a Alemanya o al centre d'Europa, són ciutadans europeus, amb tots els drets, per entendre's, perquè fins i tot el Parlament Europeu hi va fer un gest en aquest tema, no? Aquests ara són també els que estan empenyent els governs corresponents de dir, escolta, allà tenim un país que està devastat per la guerra, però que ara resulta que a sobre han quedat una sèrie de ciutadans, pensin com pensin, a sota la runa. I no els estem ajudant perquè resulta que és veritat, allò és un vesper i allà hi ha terribles tensions. Però la comunitat internacional ha demostrat que quan s'hi ha de posar, s'hi posa, perquè la guerra d'Ucraïna és una guerra d'Occident, per entendre'ns, contra la gran Rússia, que això és, en fi, és un gran conflicte. No? Va molt més enllà, com s'ha demostrat, amb la crisi energètica, amb la inflació, amb tot les conseqüències que ha tingut o que està tenint aquesta guerra. No? I, en canvi, amb Síria hem decidit, jo dic, en el sentit figurat, de que ara, bueno, ens interessa. Són una gent que, pobres, doncs, plou, aquí sí que plou sobre mullat i no passarà res. I jo aquí subratllo, hi ha molts sirians aquí a Catalunya, a Espanya, però sobretot al centre d'Europa, que van ser acollits per integrar-se en el mercat laboral, integrar-se també en el sistema, que ara ja són ciutadans de ple dret europeus i que estan dient, escolta, això no podem deixar passar per aquí. I estem posant molt el foc a Turquia, perquè els periodistes han pogut entrar, etc. I
és que pràcticament de Síria és molt difícil aconseguir informació.
No, l'única manera és poder parlar amb gent d'aquí que parla amb els familiars i amb els amics d'allà, i que expliquen situacions molt i molt dramàtiques.
Ahir explicàvem també al programa, no, que si mires aquesta pàgina que es poden seguir els vols en directe arreu del món, que pots veure tot l'espai aeri, si fas zoom sobre Síria, doncs evidentment es veu que els avions passen al voltant, no creuen en cap moment les fronteres, i en canvi a l'aeroport més proper a aquesta zona afectada pel terratrèmol de Turquia es veien moltíssims avions arribant, doncs perquè molts avions també estan arribant amb ajuda humanitària, però Síria era claríssimament que era un desert absolutament sobre l'espai aeri de Síria. En fi, passen 4 minuts ara de 9:15, deixeu-me que canviï de tema, perquè ja sabeu que el debat sobre la llei del només sí és sí, que torna a estar sobre la taula, però és que no vull parlar de la llei en si, que n'hem parlat molt, però és veritat que avui ens ha cridat l'atenció el resultat d'aquest CIS que s'ha fet sobre la violència sexual sobre les dones, i ens ha cridat sobretot l'atenció a una dada que diu que 2 de cada 10 espanyols creuen que obligar la seva parella a tenir sexe no hauria de ser delicte. És a dir, la resposta exacta és que ho consideren inacceptable, però que obligar la teva parella a tenir relacions sexuals no hauria de ser un delicte. No sé, d'entrada, com veieu això? Sí que és veritat que un 78% consideren que hauria de ser un delicte, però un 20%, per ser l'any 2023, jo considero que és una xifra molt alta.
Magda. És un escàndol, i jo penso, si la pregunta hagués estat formulada, per exemple, dient insistir a la teva dona o al teu, a la teva parella o al teu home a això, és a dir, la paraula insistir, ja no diu obligar, la pregunta és obligar, però si la, la paraula hagués estat insistir, que haguessin respost, no? Perquè jo crec que seria la mateixa conjuntura, no? És a dir, a mi em sembla una dada molt alarmant, perquè a més anava acompanyada, que crec que era el 20% també, de persones que deien que havien patit una agressió sexual al llarg de la seva
21%
vida.
21% de dones que han patit alguna agressió.
Les dues xifres em semblen molt escandaloses, i el que em preocupa més és que, malgrat això, amb aquestes dades sembla que sempre van en ansa, no? És a dir, que malgrat que hi siguin, no hi ha... Probablement és un problema social, és conjuntural i cultural, però què estem fent malament perquè aquestes dades no reverteixin, al contrari, sempre vagin a l'alça.
Aquesta és la que ens ha cridat més l'atenció, però també l'acompanyen. La meitat dels enquestats creuen que fer comentaris o suggeriments sexuals a les dones no s'hauria de castigar. Gairebé un 30 asseguren que fer un petó a la boca d'una dona sense permís tampoc caldria condemnar-ho, i un 10% diuen que tocar una dona sense el seu consentiment tampoc hauria de ser delicte. És a dir, que la xifra que més ens ha cridat l'atenció és aquesta del 20% d'obligar la parella, però... Gemma.
Jo crec que això és la realitat social, i aquest és el problema que tenim, no?, de base. És a dir, les agressions sexuals, si te les mires percentualment, segurament en el 100% és un percentatge baix, però és un percentatge especialment greu. Per què? No només per aquestes agressions, sinó per tot l'entorn social que té de suport. És a dir, moltes vegades, i aquest 20% explica això, no? Moltes vegades l'agressor no té la condemna explícita del seu entorn més immediat, sobretot masculí, sinó que al contrari, moltes vegades, d'alguna manera, li donen ales, no? I aquesta enquesta el que fa és posar de manifest que hi ha un problema social i educatiu molt greu a la societat espanyola, perquè que un 20% considerin que poden abusar sexualment de la seva parella, perquè si la teva parella no vol i tu l'obligues, estàs abusant sexualment d'ella, a mi em sembla molt, molt, molt greu i molt preocupant, i és un percentatge elevadíssim. Pots dir, no, 2 de cada 10, però és que és un 20%, i no és només aquest 20%, sinó que jo crec, i pel que hem vist en molts casos, l'entorn que tenen no és un entorn de rebuig, sinó o de passar, o fins i tot de donar a les gent. Això ho hem vist en molts casos, no? Jo trobo que és especialment greu. El que passa és que a mi, malauradament, tampoc em sobta especialment. És a dir, no em resulta un resultat que digui, ostres, no em quadra amb com estan en la societat espanyola, i sobretot en l'educació que encara hi ha en aquesta societat. S'ha de canviar molt encara, i encara tenim generacions d'una certa edat que encara no han fet aquest canvi, i joves que tampoc, i que encara van a pitjor, no?
Sí. Rafa.
Sí, amb els joves, de fet, vam veure fa un any i mig, un estudi que deia que havia augmentat el nombre de joves que justificaven. Perquè jo crec que la clau està en justificació. És a dir, no veuen res dolent.
Sí.
Abusar de la teva parella no veuen com a dolent.
Creuen que és inacceptable, però que no es mereix un càstig. Que també és difícil d'entendre,
sí, clar,
perquè
clar.
Aleshores què dius? Que sí, fem clar. Un copet a l'esquena i diem, clar. Home, no ho tornis a fer,
no,
això,
el que et ve a dir, el que et ve a dir és bàsic, perquè això no és cap tonteria, el que diuen, eh? Perquè hi ha algunes ideologies en aquest país, sobretot Vox, que això és el que diu, eh?
Sí.
Són coses que passen dintre una casa. Són temes privats. És que vostè vol posar el codi penal tot, no? És a dir, al final vostè vol posar... El codi penal ho vol posar tot. Això són temes que queden a casa. I, escolta, també faig una pregunta. Quantes denúncies de veïns o de gent que coneix que hi ha abusos sexuals, assetjaments sexuals o maltractament dintre una casa fa la denúncia? Aquest és un problema endèmic que tenim a casa nostra, perquè encara que no sigui aquest 20% que ho expliciti, sí que és veritat que hi ha molta gent que això ho veu com que no em vull ficar en la vida de ningú. I qui sóc jo per ficar-me en la vida de ningú? I això és un tema que tenim pendent al nostre país. Fa poc els Mossos, no sé si recordeu, donaven una dada que quasi el 90% de les agressions no es denunciaven. 90%. Estem fent escarafalls i parlant d'una llei del sí a sí, de quines són les conseqüències, però el gran drama d'aquesta societat és que el 90% dels assetjadors no passen ni tan sols per un judici.
Clar, però
és que no se li pot reduir una pena perquè no passa per un judici, amb el qual jo crec que fa falta encara...
També perquè no es donen totes les eines probablement a les víctimes.
Per suposat.
Jo aquí, clar, però... aquí...
Per suposat, per això la integralitat d'aquesta llei, la necessitat d'integralitat, i no enfocar-nos només en el tema de les penes i de les condemnes que ens hem enfocat. És a dir, el que ens hem de preguntar precisament és per què no arriben al 90%. Per què no hi ha més denúncies de l'entorn que comentaves, Emma, de l'entorn. Per què? Perquè al final ho volem privatitzar. Al final hi ha una sensació en bona part de la societat que això és un tema privat i de cadascú.
Gemma, molt breu.
Sí, no. Jo crec que el problema és que quan una víctima vol denunciar, al final s'ha de justificar ella. Sí. I ella ha de... És a dir, ella és la que ha de justificar i ha de portar proves de què ha passat això. I això genera una incomoditat, imagino, en la persona, que al final moltes vegades dius... prefereixo guardar-m'ho que no passar tot aquest calvari i que a sobre hagi de demostrar el que m'ha passat.
I
no?
Crec que justament aquests dies amb el debat de la reforma crec que s'està frivolitzant. S'està frivolitzant el debat per això, justament. És a dir, perquè s'està convertint... És una guerra mediàtica entre un enfrontament clar entre el PSOE i la ministra, perquè com que era la seva gran llei estrella, jo crec que és, per això ha anat a la diana, i el problema és que un debat que és greu i que ens afecta estructuralment com a societat, l'estem frivolitzant.
Totalment.
Enric.
Sí, a veure, començo amb una petita broma per treure ferro. Jo quan he vist el 6 d'avui, m'ha vingut a la memòria aquella clàusula que va fer la Jennifer López, el seu penúltim marit, que l'obligava a tenir una sèrie de relacions per llei, quan el contracte matrimonial, una sèrie de relacions al cap de l'any, no? Fora la broma, tot i que el 20% és molt greu, a mi m'agradaria, com que aquestes enquestes no s'han fet en el passat, però per mi és molt interessant veure quin ha estat de l'evolució. Perquè a mi m'agradarà veure-ho amb el got mig ple i no el got mig buit. Tot i que el 20%, insisteixo, és greu, segurament, i aquí faig jo una suposició, venim de molt amunt. És a dir, aquest 20%, estic segur que en 20 anys era el doble o més. I que ara el 80% ho consideri una cosa punible, tot i que continua havent-hi un 20%, insisteixo, per mi jo crec que és una bona notícia, una bona tendència.
Sí, però això no ho sabem, Enric?
No, però no la tenim, no la tenim, aquesta dada,
I no vol dir que, com deia abans el Rafa, que la gent jove, no? És a dir, no, que a vegades pensem que l'evolució és ascendent, sí. Però tampoc sabem si serà així o no.
Però com que no ho sabem, no podem dir ni una cosa ni l'altra.
No, però el que podem dir és que un 20% continua sent una xifra...
Sí, correcte.
Les dades de l'enquesta, que està dividida en franges d'edat també, etc. I realment la franja d'edat, podríem dir, més feministes són les dones entre 35 i 45 anys. Però els joves, és a dir, no hi ha tanta diferència. No. Per tant, vull dir que la franja del mig sembla que encara és la que respon, podríem dir, en forma...
Sí, però... Per posar-hi marc, és a dir, jo dedueixo, perquè venim d'un món on de tot això de la violència masclista no se'n parlava tant com ara, venim d'un món on la denúncia... a la consideració de que les coses eren de portes endins i, per tant, no t'hi podies posar a casa del veí, aquesta cultura estava molt més enfatitzada. El tema de l'ajuda a la dona, doncs, és una cosa que ara s'està posant molt d'èmfasi, però que fa 3 dècades no existia. Per tant, tot això em fa deduir que si aquesta enquesta s'hagués fet fa 30 anys, aquest 20% avui fa 30 anys seria molt més elevat. I l'última és que a mi em sorprèn molt, Bueno, em sorprèn en part, perquè el CIS no ha preguntat sobre la polèmica de la llei sobre el CIS. És a dir, què opina la societat espanyola sobre la gran cagada, i perdoneu l'expressió, que s'ha produït amb aquesta llei mal feta, i que ha deixat al carrer a 400, o s'ha reduït la pena a quasi 400 condemnats. I clar, el CIS aquí no pregunta quina és l'opinió de la gent, perquè després veiem quina és la baralla política, no? I en una banda diuen que això ha sigut una cantada, i l'altra que no tant, quan realment la majoria de l'espectre polític del Congrés dels Diputats, i aquí conto no només el PSOE i Podemos, sinó la majoria que dona el govern, i aquí hi ha des de Bildu, el PNB, Esquerra Republicana, Junts, etc., va donar suport a l'aprovació d'aquesta llei, amb un suport amplíssim. Que no es miren les lleis a l'hora d'aixecar la mà? I ara ens estem barallant perquè no volem participar de la reforma d'aquesta llei, perquè, no, perdona, tu també has de ser corresponsable d'aquesta pífia monumental. i no ho som. Ara sembla que això no va amb nosaltres i que tal. I a sobre no preguntem a la ciutadania què en pensen d'aquesta pífia. Jo crec que això també cal subratllar.
Veurem cap on va el debat també aquests propers dies, perquè sí que aquests, sobretot aquesta última setmana, estava molt tensionat a les dues posicions. Avui semblava que tant la ministra de Justícia com la ministra d'Igualtat, bueno, rebaixaven una miqueta el to, fins i tot Irene Montero donava una certa... obria una mica la porta a que es pugui fer alguna modificació. Per tant, veurem si hi ha un acord proper o es canvia alguna cosa.
El que passa és que a mi el que m'espanta una mica de la llei és que el debat que estan fent les esquerres en aquests moments és un debat que l'únic que afavoreix és a les posicions més dreteres. Qui és més dur en l'aplicació del Codi Penal? Uh-huh. Qui posa les penes més dures? Escolta, si aquest és el marc, al final és la presó permanent. És a dir, si aquest és el marc, si el marc mental que posa l'esquerra, l'esquerra, que sempre estava en contra del punitivisme, si el marc mental és qui és més punitiu i qui posa les penes més greus, a banda de que és veritat que no parlem del que és realment important a la llei, això estic absolutament d'acord tu, però si aquest és el que fan, al final el que estem fent és un flac favor tant a l'esquerra com a les opcions per seguir al govern.
Tanquem aquí aquest debat perquè segur que en podrem parlar també els propers dies. Deixeu-me que canviem de tema ara, perquè avui, enmig de tota aquesta polèmica també, que fa mesos una altra, que s'arrossega sobre l'aplicació, no, d'aquest 25% de català a les aules, Plataforma per Catalunya deia en el seu últim informe que només una de cada quatre converses als patis de les escoles i instituts de zones urbanes es fa en català. I avui la companya d'informatius, la Maria Costa, ens ha parlat d'una escola de la Roca del Vallès que ha anat a visitar i que estan fent un projecte, precisament al pati, per intentar revertir aquesta situació amb jocs, amb tradicions, amb cançons, perquè el català es pugui recuperar també als patis, perquè moltes escoles estan alertant d'aquest problema de que cada vegada s'està parlant menys català al pati. I un d'aquests casos és el de l'escola Montmany del Figaró, al Vallès Oriental, i la Mireia Antonell és la seva directora. Senyora Antonell, bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per atendre'ns al 9C. Deixi'm que comenci a preguntar-li quants alumnes hi ha al seu centre.
Doncs hi ha 60 alumnes, 50 famílies.
60, per tant és una escola relativament petitona.
Sí, estem agrupats en cicles i és molt familiar.
Vostès han notat també aquest retrocés del català al pati, sobretot?
Sí. Al pati, sobretot entre nanos, però el que passa que del pati ja ha passat a dintre les aules ara.
També, és a dir, no és només a l'hora de l'esbarjo.
No. Clar, a l'hora de l'esbarjo també quedem més limitats a l'hora de poder controlar, com aquell que diu, quina llengua vehicular utilitzen entre ells. I sí que pots anar pautant amb això, amb el que fan les altres, aquesta escola que has comentat, amb jocs i així. Però un cop ens trobem aquesta situació dins l'aula, que els nanos treballen ara en projectes i en ambients, i la seva llengua de comunicació és el castellà, perquè se n'hi en van totalment, aquí sí que és on trobem l'agreujant.
I això ho han notat des d'algun moment en concret? Ha estat progressiu? Creu que la pandèmia hi ha pogut tenir a veure, també?
Sí, hi ha un abans i un després de la pandèmia. Almenys en el nostre cas, el que hem pogut anar analitzant de què ha passat o què ha pogut passar i quan s'ha agreujat això o a què pot venir.
I troben alguna explicació, no sé si veuen relació amb els dibuixos o amb els videojocs, algun altre factor que hi pugui tenir a veure?
Clar, aquí, des de plataformes Netflix, a TikToks, a YouTubers, totes aquestes xarxes on els nanos estan connectats tot el dia, a part de, com ja t'he dit, una escola petita i els nanos es troben fora del centre, si les famílies entre elles ja parlen en castellà o en l'idioma que sigui, un cop aquests nens s'han de seguir comunicant a dintre l'aula, el vincle que hi han establert és en castellà o en l'idioma que toqui.
Però aquest canvi també s'ha notat en fills de famílies catalanoparlants? També parlen també castellà tant també a l'aula com al pati?
També, sí. Les famílies catalanoparlants, els nanos estan passant-se al castellà, sí. I hem d'estar constantment, que hem de practicar el català. També s'ha de vigilar com com intentes desviar, no?, aquestes converses perquè realment el català el vulguin parlar. No és que l'imposis perquè toca, sinó que hem de sortir competents amb això, que aquí només es parla ara en castellà, que us heu de fixar. I és una lluita constant que, no sé, es fa complicat, eh?
Heu notat si això també, si els nens continuen parlant igual de bé al català o això també ha fet que s'expressin cada vegada amb més dificultats o, per exemple, diguin més castellanismes?
Mira, amb una frase de 5 paraules, dues poden ser castellanades, però des de... ahir me'n vaig anar a la camp a les 10 de la nit. O he comit un bocata de xoriço.
M'ho diu de debò?
Sí, sí, de debò, sí, sí. Hi ha un problema greu.
I les famílies estan...
No tenen vocabulari, no tenen fluïdesa...
No, li preguntava, les famílies estan preocupades? S'han comunicat amb la direcció de l'escola?
Sí, aquí hi ha un ventall bastant ampli. Hi ha famílies catalanoparlants que et poden entrar i dir ostres, que m'ha arribat la criatura parlant en castellà i a fora estic veient que tota l'estona està parlant castellà i ens estranya moltíssim perquè la nostra llengua i la casena és en català. Bueno, i que t'ho entenen i t'ho respecten i ho veuen, que estic treballant-ho, però me'n recordo fa 4 anys, abans de la pandèmia ja, a mi em van arribar a insultar per fer parlar a nens en català dins de l'aula. Aquesta directora indepe de mierda i bestieses, eh?
No sé si davant d'aquesta situació vostè és optimista o creu que hi ha alguna cosa a fer encara per revertir aquesta situació o ho veu molt complicat?
Home, jo espero i desitjo que sí. Entre tots anirem fent. Sí, sí, sí. De fet, el departament també està implementant ara un taller de sensibilització lingüística, l'OLAE, una formació als centres per donar estratègies i, bueno, a veure l'ús del català també al pati, a les aules, a la comunicació amb les famílies, també ens trobem amb famílies nouvingudes, no sé, hi ha un ventall molt ampli de combinacions, però el català ha d'estar aquí, arrelat, home.
Doncs a Mireia Antonell, com dèiem, directora de l'escola Montmany del Figaró, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica la realitat que viuen moltes escoles. Gràcies, que vagi bé, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Doncs, bé, no sé si us ha sorprès el que ens ha explicat aquesta directora d'aquesta escola, d'una zona que també és força catalanoparlant, o no us ha sorprès? Ja no sé, Gemma, tu que tens un nen molt petit, no sé si t'has trobat en alguna situació...
La realitat que estava explicant és exactament la que es viu. En el meu cas, jo crec que és més accentuat, és el Baix Llobregat, és a Sant Boi de Llobregat, i el 95% dels alumnes són castellanoparlants. I és veritat, jo, per exemple, ho he vist amb el meu fill, al pati, quan ell juga en castellà. I ell canvia d'idioma quan em veu a mi, però ell es relaciona amb els seus companys en castellà. És veritat que a la classe es fa molt l'esforç i tot és en català, i els nens... però en el moment en què no hi ha un adult que dirigeix el joc o dirigeix l'activitat, la llengua és el castellà. I això és una realitat que és així, i això jo no sé com es pot revertir, perquè al final és... jo crec que això és una qüestió de molt de temps. O sigui, jo quan parlen del 25% sempre dic tant de bo, només fos el 25%.
De fet.
Perquè no és el 25%. En tot cas, en el millor dels casos hi ha el 25% de català, perquè si tu comptes l'estona que els nanos passen al menjador, al pati, a fora, i a més a la classe és inevitable. Com fas que dos nens que a casa seva parlen castellà, que al carrer parlen en castellà, es comuniquin entre ells en català si no hi ha la mestra que està d'alguna manera dirigint, no? Jo crec que és cada vegada és més difícil que es mantingui el català. Ja no dic al pati, ja em sembla que és una cosa que serà molt difícil, ja fins i tot a les aules, perquè els nens canvien d'idioma quan es relacionen entre ells, no? Si no hi ha algun adult que està dirigint, no? Jo crec que aquesta és la realitat jo diria que pràcticament de tot el país, i més de zones on hi ha una població castellano parlant molt notable, com és, per exemple, el Baix Llobregat, no?
Però, com deia la directora d'aquest centre, com dèiem, és una zona que podríem dir catalano parlant, i jo realment no em sorprèn aquesta radiografia, i no tinc fills, però parles amb professors, parles amb parelles que tenen fills, i t'expliquen aquesta situació. És la manera com combinen el català i el castellà amb aquesta facilitat que ho explicava ara la directora d'aquest centre. I al final ella ha dit una cosa que em sembla molt destacada, és després de la pandèmia hem vist un canvi molt gran. Per què? Doncs perquè els grans inputs que reben aquests nens, sobretot què consumeixen, no? Quins continguts consumeixen, sí, són en castellà, tant a través d'audiovisual, per tant de dibuixos animats, però també de xarxes socials, i la lectura, podríem dir que m'agradaria veure quants, no?, llegeixen en català. Per tant, què passa? Doncs que allò que veuen, no?, fora de les aules, que és bàsicament, no?, continguts i converses en castellà, quan després no fer que al pati de l'escola o en algunes classes, com deies, amb els companys es comuniquin en català, doncs entenc que pels professors ha de ser una gran feina, una gran tasca, i ella era molt positiva, deia, espero que ho puguem revertir. Jo no ho soc tant, la veritat. Sí. És a dir, jo veig que quan un determinat, no?, que quan una cosa gairebé ja podríem dir s'ha imposat i creixen parlant bàsicament en castellà, crec que canviar aquesta tendència és molt complicat.
Gemma i Rafa.
Sí, no només els Netflix, els YouTubes, els TikToks i això, els nens més petits, els referents que tenen ara per veure la tele, abans el Club Super 3 era una cosa, eh? Allò, hi havia molts dibuixos en català i tenien molts referents. Ara, tots els dibuixos de superherois, sí, o dibuixos són tots en castellà.
Super 3, bueno, espero que fes un forat, també, ara.
O en anglès.
Una reforma.
No, tot
sí,
just.
Però teníem, els nens que vam créixer amb el Super 3, teníem molts referents de dibuixos que es podien compartir. Hi havia molts nens castellanoparlants que també veien aquells dibuixos. Sí, sí. Ara, això ja
bueno, per això jo crec que el debat sobre les quotes a l'escola em sembla absurd. És a dir, l'objectiu ha de ser un objectiu pedagògic per l'aplicació social. És a dir, al final l'ús social és el més important. I l'ús social de la llengua l'hem de protegir. Si nosaltres no protegim el nostre ús social de la llengua, no ho protegirà ningú. I d'aquí a la desaparició, doncs, escolta, doncs dona-li temps. Sobretot en el nou temps. És a dir, és veritat que quan nosaltres ens vam socialitzar en el Club Super 3, ens vam socialitzar amb eines en català, jo veia els dibuixos animats en català, tots els nostres referents, Bola de Drac, els nostres referents eren quasi tots en català, amb el qual era un idioma guai en aquella època.
I un element d'integració social també per les famílies que no eren catalanes.
Avui en dia, clar, la competència és que no pots competir. Per molt que vulguis, no pots competir. No pots competir en Netflix, però no pots competir al Club Supertès amb totes les cadenes de dibuixos que hi ha actualment. No pots competir a nivell de xarxes socials, perquè malgrat que el català té una presència superior a la que ens toca com a població parlant a nivell del món, doncs no pots competir, i al final, clar, els nostres fills s'estan socialitzant, amb el qual és molt difícil, i l'únic que ens queda és l'escola, i per tant, per això jo sempre he defensat que més enllà d'aquest debat de quotes polític, ha de ser un debat pedagògic de quin ha de ser l'ús del català que han de fer els nostres professionals, que per això són professionals de l'educació, per garantir l'ús social del català.
Enric.
Sí, jo vaig molt en la línia aquesta de, o sigui, la llengua de l'oci. Sí, la llengua de passar-s'ho bé, la llengua de jugar, la llengua... si acaba sent el castellà, és la llengua guai, és el que tu deies abans, no? Si abans la llengua guai era la de la Bola de Drac o el que sigui, o veure Dallas en català, que allò va ser molt impactant, no? A la Suelen, doncs, sentir-la parlar en català, ara això ha canviat enormement. I així com en aquell temps hi va haver una inversió, i entenem-ho com a inversió, o sigui, un capteniment cap a intentar estar en els llocs de l'oci, també en català, ara això s'ha escapat de les mans. I ara, sobretot en l'àmbit dels videojocs, que jo tinc nebots d'aquesta edat, que comparteixen, juguen online, i estan jugant o bé en anglès o bé en castellà. No hi ha oferta en català, ni se la plantegen, no? I ja no parlem de totes aquestes xarxes socials on, efectivament...
O la música.
O efectivament... No, mira...
L'època del rock català, que va ser una època també...
Sí, però ara també hi ha molts grups,
jo crec que amb la música sí que aquí hem fet un clic, perquè vas a les festes majors i hi ha molta música en català, però en aquest altre àmbit, no. I aquí jo crec que, més enllà de les quotes, està quedant l'últim reducte, l'escola, i aquí és on ve el perill. Perquè si tu, aquesta taca d'oli social, la socialització, es fa en castellà, portem el perill de que els pares, les famílies, acabin dient, no, escolti, si el meu fill parla en català, en castellà, juga en català, en castellà, socialitza en castellà, per què vostè m'imposa l'escola en castellà? I aquest és el discurs perillós, i jo crec que amb el que deia la directora d'aquesta escola, on podem arribar. I per tant, home, és una reflexió que no canviarem aquí, i jo sóc una mica més pessimista que aquesta directora.
Mira, l'altre dia també llegia un tuit, en aquest cas, mira, del meu poble, de Vilafranca del Penedès, que una persona, un pare, deia que l'escola on van els seus fills hi devia haver aproximadament uns 100 nens catalanoparlants, tots ells deia que s'havien passat al castellà, inclosa la seva filla, que té 7 anys, i que fins ara resistia, doncs, també a l'hora del pati a passar-se al castellà, però que deia que havien tingut aquell dia una reunió amb la seva mestra i que els havia dit, doncs, que tampoc ja havia desistit i que també s'havia passat al castellà al pati. Per tant, que sí que és una situació, jo crec, bastant generalitzada i que és veritat que fa un temps ens podia semblar excepcional, no?, de dir, ostres, això està passant en aquesta escola, però és que em sembla que si avui obríssim línies o diguéssim que ens enviessin missatges, ens trobaríem amb desenes de missatges de llocs molt diversos que ens dirien el mateix.
I la responsabilitat tampoc no pot ser només en els professors, no?, que fan aquest acte de resistència gairebé, no?
A mi m'ha impactat el de Ecomit.
Sí. És que per això li he preguntat que si era...
Això és molt habitual.
Però fa mal.
Però és molt habitual.
En fi, passa un minut de les 10 de la nit. De seguida tanquem la tertúlia, però abans actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Turquia i Síria afronten la tercera nit després del terratrèmol, que ja ha causat 12.000 morts i 58.000 ferits. És el balanç devastador fins ara, mentre els equips de rescat, ara, ja fosc, descansen per tornar a posar-s'hi demà a primera hora del matí per intentar trobar supervivents atrapats sota les runes. Aquesta nit, milers de persones dormiran de nou fora dels edificis, al ras o dins d'un cotxe. L'ONU espera poder entrar ajuda humanitària a Síria demà mateix. La Unió Europea ja ha dit que hi destinarà 3 milions d'euros i 3 més que aniran cap a Turquia.
A tot això, Zelensky, que arriba a aquesta hora a París, on s'ha de reunir amb Emmanuel Macron i amb Olaf Scholz.
Forma part de la gira europea del president ucraïnès. Avui ha visitat Londres, on s'ha reunit amb el rei Carles III i el primer ministre britànic, Rishi Sunak. El president d'Ucraïna farà escala a la capital francesa abans d'anar a Brussel·les, on es veurà les cares amb els caps d'estat de la Unió Europea. Avui ha tornat a reclamar avions de combat i armes a Occident, com míssils de llarg abast i avions de guerra per fer front a la invasió russa.
Avui l'Ajuntament de Barcelona que ha anunciat que suspèn també les relacions institucionals amb Israel.
I també ha anunciat que cancela l'agermanament amb la ciutat de Tel Aviv. El govern d'Ada Colau ha pres la decisió després de reunir-se amb les entitats compromeses amb la defensa dels drets humans a Palestina, que havien recollit més de 4.000 signatures en aquest sentit. La decisió s'ha pres a través d'un decret d'alcaldia i no està previst portar la votació del plenari. Colau l'ha comunicat per carta al president d'Israel. Argumenta que pren la decisió com a repulsa la política de persecució i apartheid de Tel Aviv cap al poble palestí. El PSC creu que trencar relacions és un error greu i acusa Colau d'actuar de forma unilateral.
I en parlàvem ara a la tertúlia, els professors que alerten del retrocés del català a les aules.
La comunicació al pati entre alumnes és majoritàriament en castellà i ara la situació també es trasllada a classe. És el cas de l'escola Montmany de Figueró, al Vallès Oriental, un centre de 60 alumnes. La seva directora, Mireia Antonell, ha explicat la situació al 9C de RAC1.
Clar, a l'hora de l'esbarjo també quedem més limitats a l'hora de poder controlar, com aquell que diu, amb quina llengua vehicular utilitzen entre ells. Però un cop ens trobem aquesta situació dins l'aula, aquí sí que és on trobem l'agreujant. Hi ha un abans i un després de la pandèmia.
I també avisa de la falta de vocabulari, de fluïdesa dels nens a l'hora de parlar català. Creu que els últims anys ha perdut a marxes forçades.
Gràcies, Pep, que vagi bé.
Fins ara.
Pel que fa als esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, el tu diràs?
Avui tenim dues parts al programa. Una dedicada al món del bàsquet, primer pel rècord que ha aconseguit LeBron James a l'NBA, aconseguint el rècord d'anotació superant Abdul... Ja ho diré.
Karim.
Karim Abdul-Jabbar, gràcies.
Molt bé.
Ara, m'havia quedat aquí en blanc, sí, Karim Abdul-Jabbar.
I jo no sabia com ajudar-te, eh? Perquè jo també m'havia quedat en blanc.
No, un mite, Karim Abdul-Jabbar. Sí, l'ha superat LeBron James. En parlarem en una primera tertúlia que farem basquetbolística i, a més, entrevistarem el president de la Lliga CB, Antonio Martín, perquè d'aquí una setmana la Copa del Rei de bàsquet arriba a Badalona, a casa nostra, i en parlarem amb un dels seus màxims responsables. I després, tota l'actualitat futbolística. Tenim alguna novetat sobre Ansu Fati, Ferran Torres, Sergi Roberto, parlarem del Barça amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i Paco Cabezas, i també del Madrid, que s'acaba de classificar per la final del Mundial de Clubs. I acabarem el programa amb un de vintage. Recuperarem una vella glòria del Barça. Avui parlarem amb Juan Carlos Pérez Rojo, un mític jugador dels anys 80 del Barça, que ens explicarà una mica la seva història.
Perfecte, Aleix, us escoltem a partir de 11:15. Que vagi bé, fins ara. I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
El comodí del públic, que ha estat en aquest cas. A veure, ens deies que demà s'han de repetir les nevades en cotes baixes.
Sí, poc importants, però en tot cas tindrem una nit més freda i demà les precipitacions febles que tindrem al matí en sectors de la meitat nord de Catalunya, especialment comarques de Girona, Pirineu, Prepirineu Occidental, doncs seran en forma de neu a partir d'uns 400 metres. Una cota de neu baixa, però, insisteixo, no seran nevades com les que vam tenir ahir. Ara encara en cauen algunes, sobretot en àrees de Ponent, però també en alguna zona doncs alta, per exemple, de la comarca del Bages, sectors de la Segarra, poc importants, com les que tindrem demà. A la tarda es desplaçaran cap a la costa i al litoral de les comarques de Barcelona i cap al sud del país. La cota de neu a la tarda uns 600 metres. Per tant, això ja ens dona fe del fred intens que tornarem a tenir de cara demà, en espera que de cada divendres i cada setmana, almenys de dia, pugin les temperatures, perquè les nits de divendres i cada setmana seran més fredes, més rigoroses.
Déu-n'hi-do, doncs estarem també pendents del temps demà. Gràcies, Abel.
Bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Passen 6 minuts de les 10 de la nit. Veieu, amb aquest fred, ve de gust el torró.
Ara comiré una mica de
torró. Ara comiràs una mica. Va, vinga, us deixo que us emporteu el torró que vulgueu. Acomiadem aquí la tertúlia, Magda, Rafa, Gemma i Enric. Gràcies per acompanyar-nos. Avui ens veiem la setmana que ve. Fem una pausa per publicitat i de seguida tornem amb la Paula i el Guillem parlant de sèrie i de cinema.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902. El circ de Fran Blanco. 100 homes bala, elefants, trapecistes ni ximpancés amb bicicleta. Però on sí trobaràs acrobàcies amb les notícies, equilibris amb els convidats i les feres més televisives. Cada nit a les 10, el show de 8 TV que ningú es perd. RAC1 presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer, a partir de les 7, Islàndia. Amb Albert Om, en directe, des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes...
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig...
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023. Amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 6:45.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret.
Passen 8 minuts a les 10. Podeu parlar ja o encara no?
Sí, deixeu sonar la música, que anem tregant el...
Sí, a veure, deixem sonar una mica més. Per què m'han dit que tenim aquí el torró solidari? Sí. No perquè sigui Nadal, evidentment, però sí que avui hem pogut donar aquestes dades de recaptació. Rècord de recaptació aquest any del torró solidari de RAC1, amb 289.644 euros que s'han aconseguit amb la venda d'aquestes dues tauletes, que són ja un clàssic d'aquestes dues barres de torró, la de praliné d'avellanes amb taronja i la de cremós d'ametlla amb cookies.
Però és que no m'estranyes.
Mira, cremós d'ametlla ho faré quan acabi la secció.
Ah, veus, avui anireu ràpid, acabar la secció. Quin heu tastat vosaltres? El de cookies o el de praliné?
El de praliné.
El de praliné.
Sí, després anem. Molt
bé. Doncs us falta l'altre, que... En fi.
Molt bo, molt bo.
Ja està, us he donat temps suficient,
sí,
que tingueu la boca
bé,
buida.
Estem preparats, ja... llestos.
Perfecte.
Per fer una mica un back to the future, perquè avui...
Va, anem per feina.
Fem una miqueta retro i aprofitem una miqueta una onada vintage que estem veient amb recuperació de sèries importants, clàssiques, a plataformes, amb l'arribada aquesta setmana, no?, com a punt de partida, de Doctora Nerasca a Filmin.
Sí, o sigui, no estem parlant de remakes o de segones parts, com parlàvem la setmana passada.
Estem parlant d'anar a l'original, d'anar a veure...
Els originals una miqueta... que estan ara a les plataformes.
Sí, i fer una recomanació, diguéssim, als oients, no?, que com a espectadors potser no cal veure l'última sèrie dolenta a Netflix i recuperar algun clàssic.
Sí, per això, sí, invertireu millor el vostre temps.
Jo crec que per això necessitem una mica de nota musical i entrar a Sicily, Alaska. Vinga, i al món del problema d'Alaska.
Com es deia l'animal aquest que passa pel mig del carrer?
És un alce.
Vale.
Però en català no em surt.
Un?
Un alce.
És que ara no sé ni en castellà.
Rocky Von Winkle.
Un ren?
No, perquè és un altre tipus d'animal. Però bueno, sí, mira, el ren.
Home, ara que estàvem parlant precisament del català a l'escola, i ara... a veure, alce. En castellà.
Bueno, mentre es busca l'Anna...
Sí, jo vaig buscant.
Doctora Nerasca va ser un clàssic meravellós, oi?
Sí, de fet, es parla molt a la tradició del concepte de dramedy, no? Aquesta mescla de drama i comèdia, i de fet, Doctora Nerasca és segurament una de les que primer ho cultiva amb més força. Era una sèrie que estava a la categoria de drama, de fet va guanyar l'Emmy a millor drama, són 45 minuts del concepte de drama televisiu, diguéssim, en com a format, però una sèrie que era tot humor en el sentit dels personatges, la tendència que desprenien, sí, les relacions, i bé, la història no la descobrirem ara, no? Un doctor de Nova York, dels Estats Units, més el típic jueu urbanita, no?
Sí.
Que per una beca, a l'acabar la medicina, està obligat a complir, diguéssim, 4 anys a Alaska, tot i que ja es pensava que anava a la capital, però diuen, no, aquí estem molt plens ja d'aquest programa que hem becat.
Sí.
Vés-te'n a un poble que es diu Sicily i buscant la vida allà perquè necessiten un metge. Llavors arriba a un poble de mala mort amb 4 personatges excèntrics, no, que mouen una miqueta al poble. L'alcalde que té el bar al poble, el cacique, no, l'amo una miqueta de tot.
El locutor de ràdio, també.
El locutor de ràdio. Sí. La persona que li renta, li alquila la casa, que vindrà aquí l'atenció sexual, tan típica entre el personatge masculí i el femení. I una sèrie molt divertida que encara funciona molt bé. Jo crec que l'agafem avui en dia, i més enllà, doncs, l'ambientació, l'època, que és molt diferent, té un sentit d'humor, no?, i una visió de la vida que encara és molt traslladable avui en dia. Dir-vos que Filmin la recupera, diguéssim. Sí que és cert que s'ha estat emetent aquests dies també al canal En Família, que és un d'aquests canals que està en els paquets dels teleoperadors, però la peculiaritat, o el tanto que es marca Filmin, és que, a més, és la primera vegada que aquí tenim la versió remasteritzada. I he de dir que es veu molt bé.
Es veu molt bé.
I que, a més, han respectat la relació d'aspecte de la imatge, que és algo que no passa sovint amb les remasteritzacions, i després us porteu un exemple on això passa.
I jo vull recomanar-te molt, Anna, a vosaltres, a tu i als oients, perquè, no sé si l'has vist, tu.
Jo, mira, ara us anava a dir, he de confessar que no l'he vist.
És que és un d'aquests casos que potser nosaltres, per l'edat, tampoc l'havia enganxat molt, per veure la consciència a nivell de cada setmana o a més, i jo crec que serà una bona oportunitat, no?, per reenganxar-nos.
És molt interessant perquè era molt avançada al seu temps i encara avui parla d'això mateix, no?, de com
un doctor de Nova York pensava que el seu èxit era treballar a Nova York i de cop i volta se n'adona que és feliç en un poblet petit amb una altra forma de vida que mai havia pensat ell. Parla també de les diferents de relacions de diferents edat, no? De quan, sí. Quan tenen molts anys de diferència, o fins i tot parlen de feminisme als anys 90. Et porto una escena.
A veure.
Inestables, dos semanas hábiles al mes, no entran a matar. Las mujeres no deberían volar en combate, eso fue lo que dijiste. Las mujeres no deberían volar en combate.
¿Es mi opinión?
¿Tu opinión? Esa no puede ser tu opinión.
¿Por qué no?
Porque eres una mujer. Y una mujer lista, competente y educada, por eso.
¿Eh?
¿Dónde has estado los últimos 20 años? ¿No has oído hablar de hermandad? Debemos estar...
Els 90, els 90, és bueno, clar, molt és
que
bona.
Això no el veiem molt de lluny i ens oblidem a vegades.
I trenca amb tots els estereotips de ell és un covard, però, ella és...
És veritat que a l'inici costa una mica la sèrie perquè ell és molt antipàtic com a protagonista.
És veritat, i al final també.
És un engraït, la ciutat, odia la gent...
Però paciència, paciència.
Només, jo sobretot pels personatges secundaris, no, que envolten aquest doctor en Alaska, Northern Exposure, en el seu títol original, que... Recordo un cop vaig fer la prova de ficar Northern Exposure al traductor de Google i Google, en comptes de dur-me literalment, em traduïa directament Doctor en Alaska.
Ah, sí?
Ja s'havia avançat al chat GPT.
Per tot. Cert, es diu Ant.
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 Ostres, doncs
Com si fos formiga, ja, però en català diu Ant, que és l'espècie vivent de cèrbit més gros que hi ha.
Ah, doncs
ja fan hamburgueses, Dant. El primer capítol ja li ofereixen una hamburguesa a Dant.
Ai, no me'n recordo d'això.
Mira, de fet, la Paula parlava de feminisme i també unes protagonistes femenines que reivindicaven molt, encara que potser per aspecte no ho pensessis, són les Xiques d'Oro. No?
Ai, clar, volia parlar de que també tenim les Xiques d'Oro, se'n recordeu de les Xiques d'Oro?
Sí.
Aquestes quatre dones...
Tampoc no, o sigui, és veritat que allò he vist algun capítol per allà, però sencera no l'he
doncs, si tens Disney Plus, les pots veure i comencen així. Memòria, Anna, eren...
És un clàssic, aquest inici.
Sí. Això sí, eh? Del 85 al 92 va emitir-se Les Xiques d'Oro, 7 temporades, que segueixen a 4 amigues, que eren molt diferents entre elles, que se'n van a viure juntes, 4 amigues d'avançada edat.
Sí, sí, de tercera edat.
Sí, se'n van a viure juntes a Miami, i una és la seriosa i formal, la Dorothy, la seva mare viu amb elles també, que la mare és la Calla.
Encara més, és de quarta edat.
La ingenua, que és la Rose, i la sexualment alliberada Blanche, i la corrosiva, bueno, la mare. És com una mica Sexo en Nova York, però... Sexo en Nova York. I bueno, per exemple, la Blanche era Samantha a Sexo en Nova York, una mica. Uh-huh. I en aquella edat, elles pues, gaudeixen de la seva solteria i de les seves cites amb homes, i cada capítol és això, un problema amb homes o un problema amb la família, més o menys.
Sí, és una sitcom clàssica, no? Molt
però basa... aguanta el discurs, encara, avui en dia?
Sí, sí, és que era avançada pel seu temps, i jo crec que ara és actual.
Jo crec que serà agafar... ens sorprendrà molt, no? Perquè potser tenen la imatge aquesta sitcom clàssica, quatre dones de la tercera edat, però en canvi les situacions que viuen són completament modernes, no? També, perquè al final no han canviat tant, no? I al final també aquestes sèries que potser en el seu dia eren més exagerades, no? De dir, posem unes jubilades, tal...
Sí.
Permetien, doncs, reflectir això i avançar-se en tot això,
I
no?
I ojalà ara féssim això, jubilar-nos i anar a viure juntes.
No, i també que es parla molt, no?, de com les actrius sovint no tenen les oportunitats a partir de certa edat, no?, en com funciona Hollywood, i és cert, doncs, sèries com les Xiques d'Oro ens expliquen que no, que també es poden trobar aquests espais on actrius de tercera edat poden lluir-se. I mira, Betty White, fins fa poc, una de les protagonistes que es va morir ja fa poc, havia tingut una carrera llarguíssima i estava al peu del canó, malgrat la seva edat, no?
Les Xiques d'Oro també a Disney Plus. Es pot veure. Són capítols molt llargs?
No, són curtets. No, 25 minuts.
Tenies una escena preparada, no? Volies destacar-la, les Xiques d'Oro?
No.
Ja no
és
cal,
que
no,
a mi, perdó, sobre la durada, us ho preguntava, perquè a vegades ara em costa trobar sèries que durin poc. Sí. És a dir, arribo a casa... clar, vull veure de les tofàs, que encara no m'hi he posat, però m'hi vull posar.
El primer capítol, una hora i mitja.
Dius, una hora i vint. Home, ara, quan arribo a casa a quarts de 12, no puc posar-me a mirar una hora i vint.
No,
I em falta a vegades aquestes sèries de 40 minuts que si vols en mires ser... dos, sí, comèdia. Que mires, i si vols en mires un, i ja està.
Doctor Alaska, 45 minuts, Chicas Euro 24, perquè eren els estàndards. Comèdia 24, 25, drama 45.
I ara ja se'ls ha
després van a canviar i el drama és impossible ja trobar-los a 40 minuts.
És una pel·li ja, directament.
I clar, és veritat que amb aquestes sèries que recomanarem podem recuperar una miqueta aquests temps i aquestes oracions tan benvingudes, no?
Va, una altra.
Una altra, si t'agrada la política nord-americana, és que hi ha una sèrie que podeu recuperar a Prime Video i HBO Max, a les dues plataformes, era la Oeste de Casa Blanca. Set temporades, del 1999 al 2006... I
del 99?
Es va començar el 99, de fet...
Ara, ostres, m'ha semblat...
Sí. ja.
He tingut un impacte molt gran.
Passa molt ràpid el temps. Sèrie mítica de l'Aaron Sorkin, el seu creador, el seu guionista, que ens porta doncs, la vida de les bambolines una miqueta de la Casa Blanca i tot el gabinet de confiança del president Bartlett, interpretat per Martin Sheen, que és molt curiós perquè vindria a ser en el seu dia... Era com una... La sèrie va esdevenir una espècie de fantasia en l'època de George W. Bush,
sí,
de com seria un bon president demòcrata si hagués guanyat Al Gore, no? Per exemple, una miqueta... De fet, ja se li acusava de left wing, li deien els republicans dels Estats Units, sí, l'acusava molt de ser molt demòcrata, no? Però és una sèrie que reivindica molt l'esperit del servei públic, no? I la gent que és excel·lent en la seva feina, com ho demostraven, per exemple, aquests diàlegs tan superbis i aquests walk and talks que deien que, com que no tenen temps i han de treballar tota l'estona, molts diàlegs eren caminant. Vinga, en els passadissos, aprofitem, com aquest exemple.
Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en 3 décadas.
Sí.
Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad?
Sí.
Lo que dicen es que quieren devolverlo al contribuyente. Sí. ¿Y por qué no lo devolvemos nosotros?
Porque somos demócratas.
Pero no es dinero del gobierno.
Claro que sí, está en nuestra cuenta.
Eso es porque hemos recaudado más del que necesitamos.
¿No es genial?
Devuélveme mi dinero.
Lo siento.
Aún no hemos acabado con esto.
La rapidez dels diàlegs és espectacular, personatges brillants, i una sèrie que sí que és vital, l'única crítica, jo l'he vist dues vegades.
Sencera, dues vegades.
Em flipa.
Però
és cert que ara tenim un problema, que estem al 2023 en el món de la desafecció política, i les sèries polítiques d'avui en dia tots o són o ineptes o assassins, no? Ja no ens creiem els polítics. I en canvi aquesta sèrie ja és una època on... eren més naïfs com a espectadors polítics, no? I teníem una altra visió de política que segurament...
Més romàntica, no?
Molt més romàntica. Llavors, algú que tingui aquesta visió ja més cínica li costarà l'Oeste. Però, en canvi, només que mantinguis aquesta visió romàntica...
S'ha de contextualitzar per aquell
ara,
moment.
Ara, només pels personatges, els girs i els episodis val molt la pena.
Doncs a l'Oeste de la Casa Blanca, que es pot veure a Prime Video i també a HBO Max. Què
sí,
més,
Paula? A la mateixa HBO trobem un altre clàssic que a mi, encara, quan escolto la intro, se'm posen els pèls de punta. A veure si els oients saben quina és. Els posen a vosaltres també, o no?
Sí,
flipa. Només
és que jo no la vaig veure tampoc, és un desastre per això.
Parlem d'Urgències, la sèrie mítica també que va guanyar fins a més de 20 Emmys, premis Emmys, 15 temporades, prestigiosa sèrie que narra la vida quotidiana, tant professional com personal de l'equip de metges, infermeres, uh-huh, fins i tot del servei d'administració d'un hospital de Chicago. Cada plànol, Anna, és una lecció de ficció televisiva, és una passada.
N'he vist, algun? Que sí. No l'he vist, vull dir que no l'he vist mai de la seguida. Sí,
és veritat que abans era molt difícil seguir, sí, les sèries, eh? Hem de recordar.
Sí, perquè a més a vegades els canviaven de canal.
Sí, totalment.
No? De cop feien Antena 3 i de cop t'ho havien canviat.
De canal. O la mateixa televisió espanyola, no?
D'hora.
La seguies a la 1, sí, i te la posaven a la 2. O havien arribat, a mi m'havia arribat a passar amb Urgències, que canvien l'ordre dels capítols.
Bueno.
I de sobte era com, què està passant?
Era molt és l'hora que ho feien, sí, i els anuncis.
Sí,
i havia entremig. És que abans mirar sèries era una felicitat, sí, gairebé.
Totalment.
I no tenies aquí queixar-te, tampoc. Si te la treien, deies, aps,
s'ha acabat.
Avui no.
Sí.
I ja està.
Havies de fer cartes.
Sí, llavors, bueno, però Urgències, si podeu recuperar la HBO, és una passada. També va ser cantera d'actors, com George Clooney, joder, com Juliana Margulies. I bueno, està produïda per Steven Spielberg, sí, per si algú encara no està convençut, i inspirada en la novel·la també de Michael Crichton, del mateix de Parque Juràssic.
Sí, que de fet va començar sent metge. I de fet, és una de les sèries que més se la reconeix de la seva veracitat mèdica, no? Perquè les sèries de metges a vegades també és fàcil.
Potser Anatomia de Grey no
seria...
Tanta...
Clar,
és una passa, és una altra cosa, sí. I és que HBO han fet molts clàssics, o sigui, ella mateixa té clàssics perquè ha fet, per exemple, The Wire també
Sopranos,
trobem...
Sopranos...
Sí, Alf però... també la trobem a
sí,
HBO.
Sí, també perquè HBO Max... Anat, a part dels seus grans clàssics, ha anat recuperant d'altres jocs, com Alf, Weeds, també tenim The O.C.
Ojo, El Príncipe de Bel-Air, també.
El Príncipe de Bel-Air, Nip Tuck, també, HBO Max, o Dos Homes y Medio, que qui vulgui una comèdia tonta, sí, doncs també la trobarà allà. I qui vulgui una comèdia que a mi em porta els dissabtes, els matins, i que encara avui en dia és molt divertida, la tenim a Disney Plus, és Malcolm. Yes, no, maybe... Del 2000 al 2006...
Quins records,
Molts records, i a més és una comèdia d'una família desestructurada que passa penes perquè no arriba a final de mes. Més actual que això, impossible. No? És molt fàcil relacionar-se també amb aquesta sèrie, que amb els seus fills, no? Les situacions que queien, i el pare, el Bryan Cranston, que ara només podem pensar en Breaking Bad, no? Quan el veiem,
ja,
però...
Sí, és impossible deslligar-ho.
Sí, però recordem que quan va començar Breaking Bad era com... I aquesta sèrie amb el pare de Malcolm? Clar, ell era el pare de Malcolm, i hem de recuperar això, i tenim Disney Plus per veure-la, i una sèrie que encara avui en dia et regala molts somriures i moltes situacions que jo em parteixo la caixa, ja us ho dic.
I si ens anem a Netflix, no?, que és la plataforma, també trobem clàssics. És difícil, perquè Netflix, sobretot, sí, és molt novetat, sempre per un públic infantil, juvenil, però tenim clàssics també per aquest públic, i és, per exemple, Dawson Crece. Aquesta sembla que sí,
aquesta sí que em va
agafar
els estius amb Dawson Crece, mare meva.
Doncs va ser del 98 al 2003, és quan et va agafar tu. Són 6 temporades que narren el pas de l'adolescència a la maduresa de diversos joves, no? Com tenim Katie Holmes, teníem a Michelle Williams, Joshua Jackson...
Mira, sí, clar, semblaven tan moderns, no? Tan diferents.
Sí,
tan eloqüents, no? Que al final... Els adolescents a la tele eren com...
Evidentment, eren... cap tenia l'edat que tenia la sèrie.
La primera norma.
És un clàssic, però esclar...
Sí, si la veus ara, jo crec que em va dir molt malament per nosaltres, per la gent que ha crescut, clar. Però...
A més, em feia passar. Jo reconec que la trobava massa de plorar. Vinga,
el
Dawson era com...
Sucredeta.
De plorar,
el Dawson era el més... Sí. A vegades passa, el protagonista és el que menys...
Sí, una mica d'efecto Ted Mosley.
Sí,
no?
Totalment.
Bé, va,
I a Netflix també trobem Padres Forzosos, per exemple,
sí, sí.
Trobem alguna.
Però és això, com que a Netflix han sorgit competència, no?, i les altres plataformes reclamen el que era seu abans, no?, i per això estem veient com sèries clàssiques que podien estar a Netflix ara ja estan a les plataformes que originalment les va produir, no? Anem a una de policies que cal reivindicar molt, que és The Shield. Que potser és molt fàcil quan parlem de l'edat d'or de sèries, no?, pensar en Los Soprano, en The Wire, però The Shield és com la germana petita de la que ningú se'n recorda sovint, no? I que
és veritat, per què?
Bueno, perquè les altres la van eclipsar, no?, de certa manera, però és una sèrie que ha complert 20 anys aquest any, i que AXN Now, que seria la plataforma en demanda d'AXN, que pots trobar a les diferents teleoperadors, no?, Movistar, Vodafone, Orange, ha posat tota la sèrie al seu catàleg, remasteritzada. L'única en contra és que han fet el remaster que odio, que és que ho amplien tant la imatge, que és la bona pica en panoràmica, i perds part de la imatge original. Que això ha passat també amb els remasters dels Simpsons, a Disney Plus, que alguns gags visuals es perdien. Però bé, independentment d'això, que és una...
Sí, el que passa és que veure-ho amb 4 terços, ara... Però, clar, ens faria molt estrany,
sí, però mira, en Doctor Alaska ho han mantingut, perquè al final és la relació que tenia aquella imatge, és la imatge original, és com estirar la Mona Lisa, no?, per dir-te d'alguna manera. Clar, al final tu estàs manipulant una imatge original que té la seva forma. Però bé, en tot cas, un grup de policies corruptes, molt al límit de la llei, que combaten el crim i un barri ficcionat de Los Angeles molt perillós, no?, amb mètodes qüestionables. I el bo de la sèrie, el Big Mac, el protagonista, el Michael Chiles, que l'interpretava, era això, que et portava al límit una miqueta de... que caigués bé un mal parit, no? I l'edat aquesta dels antiherois, així ho representava molt bé.
Va, i una última que puguem recuperar de les plataformes.
Una última també, si anem a Netflix, trobem Seinfeld, que és la comèdia número 1 als Estats Units, és indiscutible.
Ah,
Seinfeld, deia el mateix protagonista, el mateix Jerry, és mai una sèrie sobre res ha arribat a tant. No? I al final era això, no? Un grup d'amics que parlaven de la vida i al final
sí, perquè
qualsevol detall de la vida, aquest turró que tenim aquí davant, nosaltres, per exemple, doncs
fer cua a un restaurant, parlar les claus al cotxe... Sí, sí.
I portàvem una escena perquè recordem aquest re que es transforma en tant, no?
Ja, George.
Hola.
Hola.
¿Qué te pasa?
Mi madre me ha pillado.
¿Te ha pillado haciendo qué?
Pues, ¿qué va a ser?
Recordem les veus, no? És com mítiques a la nostra ment.
I m'imagino, n'hem parlat de sèries mítiques...
Sí, nord-americanes, no? Però més famoses.
Sí, però d'aquí, de casa nostra, també en podem trobar algunes?
Sí, a més hem de reivindicar les plataformes que han creat moltes tradicions, com TV3, a 3 a la carta, on podem recuperar, com no, aquesta gran sèrie. És que Plats Bruts la podeu veure a 3 a la carta, però, òbviament, també La memòria dels cargols, Sala de poder, Polsades vermelles, Merlí, El cor de la ciutat, que jo són un gran repte de la meva vida, de... Vull deixar-ho tot i començar a veure com ha resultat un altre cop des de l'inici. Un dia ho faré.
Va, doncs, ànims, Guillem, quan ho facis ens ho expliques, perquè trigaràs anys,
No, em faré streamer del cor de la ciutat.
Ah, mira, quina bona idea. Va, Guillem, Paula, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve. Doncs amb aquest repàs de sèries de tots els temps, nosaltres ho deixem aquí i ara donem pas de seguida al Tu diràs amb la...